El govern demanarà una indemnització d'un milió d'euros a l'empresa encarregada de gestionar les oposicions. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Gairebé una setmana després del caos generat en l'organització de les oposicions per ser funcionari de la Generalitat, el govern ha sortit avui formalment a donar explicacions. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha estat clara. S'exigirà a l'empresa que se li va concedir la responsabilitat de coordinar les proves una indemnització d'un milió d'euros. I és que no n'hi ha per menys. Avui el sindicat Comissions Obreres assegurava des dels micròfons de Ràdio Estel que en el 99,7% de les proves hi va haver incidències.
99,7%. Van ser un desastre, ja ho veiem dissabte, però lògicament vam estar intentant, nosaltres ja li vam demanar a l'administració intentar salvar el màxim de processos.
Per això recordem ahir també la Generalitat va explicar que indemnitzaria a les persones afectades. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Tots els partits de l'oposició avui, excepte els comuns, es mostren insatisfets amb les explicacions que ha donat la consellera.
Tot i les crítiques cap als partits, han demanat explícitament la dimissió de Vilagrà. Des del PSC diuen que aniran fins al final per saber qui va ser el responsable de l'externalització del servei, mentre que des de Junts demanen al govern que valori si calin més destitucions.
I després d'una setmana de silenci, avui qui ha sortit al pas per defensar-se és la pròpia empresa. En un comunicat, la companyia Cegos culpa a la Generalitat de no haver-li entregat els exàmens abans, tot i que els hi havia reclamat reiteradament. De fet, diuen que el dia abans de fer aquestes proves encara no tenien els exàmens de 16 de les proves.
A més, sobre l'assignació i distribució dels candidats, ja l'empresa explica que dos dies abans dels exàmens, Funció Pública els va enviar canvis d'assignació de persones a les aules. L'empresa assegura que va avisar l'administració dels riscos que comportaven les modificacions i no obtenir resposta per part de la Generalitat.
I d'altra banda, aquest divendres ja fa 4 dies que el servei de Rodalies a la línia R2 Sud funciona amb problemes. Els usuaris, tot i el servei de busos que s'ha activat com a mesura alternativa, continuen molestos. Ara les queixes són per la manca d'informació.
No hay carteles ni nadie que te informe, te digan, bueno, las obras van así o esto ha sido por esto.
És un enrenou. A més, ningú sap res. Ningú et diu res, em diuen 3 setmanes, ara estan dient 3 mesos, no ho sé, és un descontrol.
El que tampoc agrada als passatgers és com s'ha organitzat aquest servei alternatiu de bus. Els autocars arriben només fins a Vilanova i la Geltrú, però la línia R2 Sud acaba a Sant Vicenç de Calders. Això vol dir que els passatgers de Cubelles, Cunit i Calafell queden penjats a mig camí. Davant d'aquesta situació, els ajuntaments d'aquests 3 municipis han reclamat que el bus express arribi també a les seves poblacions. I, per cert, si heu de fer servir la línia R2 Sud aquest cap de setmana, recordeu que el servei de bus no funcionarà, ja que només s'ha habilitat de dilluns a divendres. Més temes avui, també hem de tornar a parlar de sequera i de la falta d'aigua. Aquest matí, els pagesos afectats pel tancament del canal d'Urgell han acordat demanar ajudes als governs d'entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea.
Els pagesos demanaran aquests diners per les pèrdues en el cereal i també per la fruita que no es collirà degut a aquesta manca de pluges en el cas de la fruita, però la reclamació d'ajudes podria ser superior a si al final s'acaben complint els pitjors pronòstics i es moren els arbres per falta d'aigua.
I avui al bloc dels esports us explicarem que la Lliga de Futbol s'atura aquest cap de setmana perquè es disputa la final de la Copa del Rei a Sevilla entre Real Madrid i Osasuna. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. El Barça mirarà de proclamar-se campió de Lliga d'aquí a una setmana a Cornellà, el derbi contra l'Espanyol, on precisament els blanquiblaus lluiten per la permanència. Ara mateix la tenen a 3 punts i el Girona té la possibilitat d'accedir a una plaça europea.
I també us explicarem que el món del futbol espanyol està de dol després de la mort aquest matí d'Arsenio Iglesias.
L'entrenador del mític Superdepor ha mort als 92 anys. El Bruixo d'Arteixo va aconseguir 4 ascensos, va guanyar una Copa del Rei i per molt poc una Lliga. També va entrenar a l'Hèrcules i una breu temporada al Madrid.
I després dels esposos narrarem la imatge inèdita la que s'ha viscut aquest matí a la plaça de la Catedral de Barcelona. 400 alumnes d'escoles de la demarcació han ballat per primera vegada la nova versió en sardana del Coti per Coti. La Cobla Sant Jordi de la ciutat de Barcelona ha estat l'encarregada d'estrenar la versió arranjada per Xavier Ventosa. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Després d'uns quants mesos de pràctica a les escoles, avui els alumnes que tenen entre 8 i 10 anys han fet gala de les seves habilitats ballant sardana i ho han fet amb un tema molt especial, Coti per Coti, l'èxit popular dels maratonins de Tiets.
I més música, perquè avui és divendres, tanquem setmana i, per tant, ja ho sabem, no ho marxarem sense abans repassar les estrenes musicals que ens arriben i que avui venen encapçalades pel nou disc dels Stay Homes. Que sea de verdad. Si tengo que morir, que sea viviendo. Un disc que porta per títol Homes, format per 13 noves cançons, entre elles aquesta que escoltem, Morir viviendo. Per acabar el programa amb la Mercè Mondelo, posarem també el play a les noves cançons que han presentat Miqui Núñez, Nil Moliner, i repassarem també el nou treball d'Adriano Galante, l'exlíder dels Seawards, que emprèn la seva aventura en solitari. Tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera les properes hores. Informació meteorològica per aquesta tarda i per al cap de setmana que ens apropa, com cada dia, en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica avui i demà molt tranquil·la, tot i que comencen ja a créixer núvols a les comarques del Pirineu, que aquesta tarda donaran algun ruixat de caràcter dispers cap a la Vall d'Aran. A la resta de Catalunya, tranquil·litat, temperatures de 25 a 30 graus, un pèl més curtes a la costa, on bufarà una mica de marinada. De cara a demà dissabte, un temps idèntic al d'avui, però a la tarda aquests ruixats i tempestes del Pirineu seran una mica més extensos, però restringits a l'àrea pirinenca. I ja de cara a diumenge, molts més núvols arreu del país, des de primeres hores precipitacions a les comarques del Pirineu, també cap a les muntanyes del sud de Tarragona, i aquestes pluges aniran avançant cap a la resta del país, i a la tarda tot Catalunya es pot veure afectat per les precipitacions, les més importants al terç nord del país, però també a la resta arribarà a ploure de forma més feble. Amb més núvols, les temperatures diumenge seran entre 3 i 6 graus inferiors a les que tindrem avui divendres i demà dissabte.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, anuncia que demanarà 1 milió d'euros d'indemnització a Cegos, l'empresa que va subcontratar el govern per controlar les oposicions de personal interí. L'anunci l'ha fet des de la Comissió d'Afers Institucionals, on ha comparegut avui a petició pròpia per donar explicacions sobre per què es van produir els problemes i quines accions ha pres la Generalitat per posar-hi solució. Ho ha seguit tot plegat la Judit Caselles. Per tant, marxem cap al Parlament de Catalunya. Judit, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, el govern demanarà a Cegos 1 milió d'euros, tant per als anys causats als opositors com també a la pròpia administració, que es va obligar a tornar a repetir tots els exàmens. Vilagrà diu que la situació que va produir-se és inadmissible i recorda que estan fent tot el possible per rescindir el contracte que tenen signat amb l'empresa. Amb tot, descarta dimitir perquè considera que el govern ha reconegut els errors i ha estat solvent a l'hora de posar-hi solució.
I qui fa coses es pot equivocar. Qui no les fa no s'equivoca mai. Per tant, no sóc de les que afronta les responsabilitats amb allò de qui dia passa any empeny.
L'oposició és crítica, tot i que avui cap dels principals partits no ha demanat explícitament la dimissió de la consellera. Marta Moreta, del PSC, avisa que arribaran fins al final per saber qui va decidir externalitzar el servei, i Glòria Freixa, de Junts, vol que hi hagi una reflexió per si calen més cessaments.
Pot assegurar-nos, consellera, que ha complert vostè totes les obligacions? Perquè, consellera, això també acabarà als tribunals.
En el cas de Rodalies, quan hi ha problemes, el mateix senyor Oriol Junqueras demanava la dimissió, no del director de Renfe, demanava la dimissió del ministre. Per tant, entenem que vostès també faran les seves reflexions internes sobre què és el que han de fer.
Des de la CUP li diuen que és hora de rectificar o plegar, mentre els comuns creuen que el govern ha actuat amb celeritat.
Gràcies, Judit, des del Parlament de Catalunya. I és que el cas és greu, i així ho ha afirmat avui el sindicat Comissions Obreres, que ha assegurat des dels micròfons de Ràdio Estel que en un 99,7% de les proves d'oposicions hi va haver incidències. Ho ha dit el responsable de l'àrea de funció pública de Comissions Obreres, Manel Pulidor, en una entrevista al programa Al Matí a Ràdio Estel.
99,7%. Abans un desastre, ja ho veiem dissabte, però lògicament vam estar intentant, nosaltres ja li vam demanar a l'administració intentar salvar els màxims de processos, però clar, davant d'aquests números és molt difícil demanar salvar algun.
Pulido també ha detallat que quan es parla que es repetiran totes les proves vol dir que es repetiran totes les que ha fet l'empresa externalitzada, perquè les proves realitzades per departaments que són de personal laboral no s'hauran de repetir perquè no hi ha hagut cap tipus d'incidència. I a tot això, encara sobre aquesta qüestió, avui s'ha pronunciat l'empresa subcontractada per gestionar aquestes proves. La companyia Cegos diu que també hi ha hagut incompliments per part de la Generalitat, ja que era ella la responsable de decidir la disposició dels espais, per exemple, també la distribució dels candidats i l'elaboració del material dels exàmens. En un comunicat, l'empresa assegura que no va disposar de tota la informació, ni en temps ni en forma, per part del govern, Pere.
Doncs sí, en aquest sentit, la companyia diu que va avisar fins a 3 vegades a la Generalitat de la necessitat de tenir tots els models d'exàmens almenys una setmana abans de la convocatòria, amb l'objectiu de tenir marge suficient per imprimir i segellar els documents, però asseguren que la Generalitat va ignorar aquestes peticions. Cegos afegeix que el dia abans de les proves encara faltaven per lliurar 16 tipus d'exàmens.
I en relació amb els retards a l'hora de lliurar aquestes proves, l'empresa diu que va demanar a la Generalitat poder fer servir les impressores de les facultats on es feien els exàmens i retreu que això no va ser possible en la majoria de centres.
Estel migdia.
Oposicions a Bandon, també hi ha hagut un altre caos aquesta setmana, és a la xarxa ferroviària. Avui, 9 matí d'afectacions a Rodalies per la incidència que encara no està resolta a l'estació de Gavà. La circulació de trens ha estat avui la prevista, 3 trens per hora i sentit. Els usuaris, però, continuen enfadats i molestos. Ho ha seguit la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Des de primera hora del matí a l'estació de Gavà ha passat un tren regional i 2 de la R2 sud per sentit i hora. Els usuaris han assegurat que avui sembla que el servei ha anat millor del previst, però alerten que els problemes són a la tarda. Sigui com sigui, el malestar continua, sobretot per la falta d'informació i previsió de quan es resoldrà la incidència.
Claro, no hay carteles ni nadie que te informe, te digan, bueno, las obras van así o esto ha sido por esto, tardaremos tanto tiempo en restaurar el servicio de manera normal. ¿Sabes? Entonces yo creo que la desinformación también tiene mucho que ver.
Es un enrenou. A més, ningú sap res, ningú et diu res, em diuen 3 setmanes, ara estan dient 3 mesos, estan dient que va ser un accident, un raig que l'afecta, després que no, que és una, no ho sé, és un descontrol.
A la mateixa estació, tècnics de DIF han estat treballant en el quadre de senyalització incendiat.
I davant d'aquesta situació, Sílvia, els ajuntaments de Cunit, Cubelles i Calafell han reclamat que el bus express que connecta Vilanova i la Geltrú amb Barcelona arribi també als seus municipis mentre duri l'avaria en aquesta línia R2 sud. Alguns usuaris d'aquests municipis, però, ho veuen insuficient.
L'alcalde de Cunit, Jaume Cassanyes, ha assegurat que és la crisi de mobilitat més gran que han patit i ha criticat que l'alternativa sigui agafar el cotxe.
L'alternativa al tren no pot ser la C32, que són 20 euros anar i tornar cada dia. No pot ser que l'alternativa dels nostres ciutadans sigui l'autopista, sigui agafar el cotxe, sigui col·lapsar Barcelona. Ahir vaig anar a Barcelona, van ser 2 hores per arribar a Barcelona perquè està col·lapsada.
Cassanyes ha apuntat que el problema de Rodalies és de fons i per això reclama a la Generalitat que els municipis del Penedès Marítim puguin tenir un bus express. Una demanda que els usuaris de Cunit, Cubelles i Calafell ho veuen encertada però insuficient.
Somos tantos que no, aunque pusieran autobuses, no daría abasto. Y nos encontraríamos entonces con las caravanas que ya hay normalmente con coche, y por eso que tampoco sé si sería muy bueno. La alternativa no es poner un autobús, la alternativa es cambiar a los gestores que llevan Renfe, y no sé si vamos a tener que ir más hacia arriba.
Els usuaris auguren que la situació va per llarg.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Dues i 13 minuts. Els agricultors afectats pel tancament de reg dels canals d'Urgell demanaran als governs ajudes d'entre 2.000 i 15.000 euros per hectàrea afectada. Així ho han pactat aquest matí en una reunió celebrada a Mollerussa amb representants dels dos canals, també els sindicats Unió de Pagesos, la Jarqui, Assaja i també la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Els pagesos demanaran aquests diners per les pèrdues en cereal i farratges i també per la fruita que no es collirà degut a aquesta sequera. En el cas de la fruita, però, la reclamació d'ajudes podria ser superior si al final s'acaben complint els pitjors pronòstics i es moren els arbres per falta d'aigua. El canal d'Urgell ja va avisar aquest dijous que amb les seves reserves actuals només podien garantir un reg de supervivència per als arbres fruiters durant l'estiu. Això no seria suficient per aconseguir que sobrevisquin les elevades temperatures de les setmanes més caloroses de juliol i agost.
No són els únics qui també demana ajudes per als pagesos. És la patronal catalana PIMEC, que va un pas més enllà i demana al govern que suspengui els impostos als agricultors afectats.
La patrona catalana també proposa la creació d'una taula de l'aigua que inclogui totes les administracions i actors econòmics per trobar diferents mesures que ajudin a pal·liar aquesta situació a curt termini i també buscar solucions a llarg termini que passin per una gestió de l'aigua més adequada.
La situació és crítica i, per tant, a tot això demà les entitats i col·lectius ecologistes i mediambientals que promouen un consum responsable de l'aigua es reuniran en el que han anomenat la Cimera Social per la Sequera. L'objectiu d'aquesta trobada serà consensuar un document de propostes per afrontar la falta d'aigua.
Les entitats expliquen que es reuneixen després del fracàs de la cimera contra la sequera del passat mes de març, convocada pel govern. La trobada de demà dissabte abordarà les causes profundes d'aquesta sequera i també les propostes reals que han de permetre garantir aigua per als rius i també per al consum. Per tant, es discutirà sobre el model de consum i ús d'aigua, sobre la gestió i contenció de la demanda i sobre també la diversificació de les fonts d'abastament.
I aquest dijous, ho recordaran, el Parlament ha aprovat per àmplia majoria una proposició de llei impulsada per Junts que modifica el decret de la sequera del govern de finals del mes de març, que inclou una moratòria d'un mes per a l'inici de les sancions als municipis que incompleixin aquest decret.
La portaveu dels socialistes al Parlament, Alicia Romero, ha retret aquí a Ràdio Estel que aquestes mesures urgents haguessin pogut arribar abans si Esquerra no mirés tant la CUP i els comuns.
S'ha demostrat que la iniciativa l'hem agafat els grups i que és veritat que no s'entén per què un mes després Esquerra ha acabat acceptant el que la majoria del Parlament volia, no? Penso que moltes vegades Esquerra està mirant massa la CUP i els comuns quan són tres grups que no fan majoria i, en canvi, no és capaç, doncs, de sumar els esforços amb la majoria parlamentària. Ahir es va veure més de 100 vots, més de 100 diputats a favor d'aquest projecte de llei de mesures urgents per la sequera. Sincerament, crec que es podia haver arribat abans.
Romero ha afegit que espera que el govern sigui un bon executor de totes aquestes propostes.
La sequera complica també la campanya d'incendis d'aquest estiu i és per això que els bombers han avançat la incorporació dels mitjans aeris per a l'extinció dels focs forestals. En total, aquesta campanya, els bombers disposaran de 35 mitjans aeris, 10 dels quals són del govern espanyol.
Davant aquestes males previsions que fan tema un estiu complicat pel que fa a la campanya forestal d'estiu, s'ha avançat del 15 de juny a l'1 de juny, cosa que permetrà tenir 176 nous bombers voluntaris. A banda, també s'han incorporat al cos de bombers de la Generalitat un total de 250 nous bombers. El cap de bombers, David Borrell, explica com estan actuant actualment els punts de captació d'aigua que hi ha arreu del país tenint en compte la sequera.
Actualment tenim 5 embassaments que estan fora de capacitat de càrrega. Són el de Sau, el de la Valls, el de la Llosa del Cavall, que ja fa temps que estan en aquesta situació, i després s'han incorporat els embassaments que diria que estan a la Noguera, no? Que és el de Montgai i Camarasa, que han quedat recentment fora d'ús. Pel que fa a la resta de punts d'aigua, que no són de càrrega d'avions, sinó que són de càrrega d'helicòpters o bé de camions, tenim dels 1.600 i escaig punts d'aigua públics, en tenim 1.450 que estan operatius a hores d'ara.
A tot això, els bombers de la Generalitat també ampliaran els usos de drons en els incendis forestals, que aquest any supervisaran i controlaran aquests incendis durant la nit, quan no poden enlairar-se les avionetes.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més a punts pel que fa a l'economia. El PIB català ha crescut un 1,2% en el primer trimestre d'aquest any en comparació amb l'últim trimestre de l'any 2022. Segons les dades avançades aquest matí per l'Institut d'Estadística de Catalunya, es tracta d'un creixement 7 dècimes superior al de l'indicador estatal i 9 dècimes més que la mitjana de la Unió Europea.
Per sectors, en comparació amb fa un any, la indústria ha crescut un 3,7% durant el primer trimestre i contrasta amb les dades de 2022, quan el sector industrial va registrar caigudes interanuals en tots els trimestres. L'IDESCAT ha destacat també la bona evolució de la indústria farmacèutica, la fabricació de maquinària i begudes i la branca de vehicles de motor, on el canvi de tendència ha afavorit les exportacions. Contràriament, la indústria alimentària i la química han registrat una taxa negativa.
I mirem ara la ciutat de Barcelona perquè l'Ajuntament posarà agents cívics als búnquers del Carmel perquè informin dels nous horaris d'accés que han entrat, recordem, en vigor aquesta setmana.
I a partir d'aquest mateix cap de setmana, l'equip de gent se situarà als accessos del turó i informaran d'aquests horaris a les persones que hi vulguin accedir. Aquests estaran en contacte també amb la Guàrdia Urbana, que mantindran el dispositiu tal com fins ara. La seguretat en aquesta zona es reforça després que en els últims dies alguns turistes hagin saltat la tanca que havia posat l'Ajuntament. Des de l'entrada en vigor d'aquests nous horaris, que impedeixen l'accés, recordem, als búnquers entre 7:45 del vespre i 9:00 del matí, els veïns s'han queixat que els turistes deixen la zona plena d'escombraries.
Més coses. Expulsen de l'escola de policia un alumne aspirant al cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona després de rebre denúncies per haver fet tocaments sexuals a tres companyes.
Els fets haurien passat durant unes classes de defensa personal que els futurs policies fan en aquest centre. L'escola ha notificat a l'home que l'aparta temporalment i de forma provisional del curs i ha informat a l'Ajuntament de Barcelona perquè rebaixi el pagament de prestació corresponent a aquesta formació. Paral·lelament, l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha obert un expedient disciplinari i una investigació interna per valorar si l'alumne pot continuar la formació al centre o no. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, diu que el cas és inacceptable i valora l'actuació ràpida tant de l'escola com també del departament.
No hi pot haver cap tolerància, per tant estem parlant d'aspirants. I per tant, més enllà de l'expedient disciplinari doncs, que ha d'estar en curs, hi ha una mesura cautelar que és l'expulsió, no? Perquè aquests comportaments són incompatibles amb estar a l'escola, són incompatibles amb fer la feina que aspirava a tenir, i per tant, des d'aquest punt de vista, em sembla que l'escola i el departament doncs, ha de ser absolutament taxatiu.
I també avui hem conegut que els Mossos d'Esquadra estan investigant l'excoordinador de futbol infantil d'un club de Santa Perpètua de Mogoda perquè hauria estat abusant sexualment de diverses menors.
La majoria dels casos haurien passat l'any passat, tot i que hi hauria un cas més antic d'ara fa 10 anys. Precisament la víctima del cas més antic és la que hauria denunciat els fets el passat mes de gener i a partir de la seva denúncia n'haurien anat sortint d'altres. Arran de la primera denúncia, al gener, els Mossos van detenir el presumpte autor de 28 anys, tot i que després de declarar davant del jutge va quedar en llibertat. Tres mesos després, a l'abril, els Mossos el van tornar a detenir per una possible implicació en un altre cas similar. De moment, ja se l'ha apartat del club esportiu i la policia l'està investigant per altres possibles agressions. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda estudia personar-se com a acusació particular.
I acabem aquest bloc encara amb un apunt policial més, perquè els Mossos han detingut a València un home que es feia passar per advocat per enviar quasi 5.000 cartes simulant herències milionàries. L'home actuava a tota la demarcació de Barcelona. En les cartes instava les víctimes a pagar els seus honoraris per iniciar la reclamació d'aquesta herència.
I en concret, en les cartes, l'estafador explicava que buscaven els familiars d'un empresari que va morir el 2012 en un accident de trànsit i que havia deixat aquestes persones com a hereus d'una fortuna de més de 11 milions d'euros. També els proposava que un cop rebuts els seus honoraris començaria tot el procediment per transferir aquesta herència al compte bancari dels estafats. A l'home de 44 anys se li atribueix, per tant, un delicte d'estafa i un altre de falsificació i ha quedat en llibertat en càrrecs després de declarar.
Estel migdia. Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
3 i 24 minuts, continuem a l'Estel Migdia. Abans parlàvem de la incidència de Rodalies a la R2 Sud. Doncs bé, a la R1 de Rodalies, a hores d'ara, la circulació està interrompuda entre Blanes i Massanet a causa de la caiguda d'un arbre a la via. S'està habilitant un servei de transport alternatiu per carretera per cobrir aquest tram afectat, segons acaba d'informar Rodalies de Catalunya. Per tant, incidències a la R2 Sud i també incidències a la R1 de Rodalies, que no funciona entre Blanes i Massanet de la Selva. Avui comencem el bloc local i comarcal parlant de Montcada i Reixac, on el seu ajuntament ha decidit denunciar Aigües de Barcelona per malmetre la volta del rec Comtal que passa per aquesta ciutat. Des del consistori consideren el fet de molt greu i denuncien que l'empresa no tenia llicència d'obres.
Els fets, segons l'Ajuntament de Montcada, haurien passat dimecres 3 de maig a la volta del rec situada a la confluència dels rius Besòs i Ripoll. En aquest punt, una excavadora hauria foradat aquesta infraestructura protegida per uns estudis previs que l'empresa Agbar estaria fent per al projecte d'aprofitament d'aigua del canal davant la sequera i li hauria provocat un tall de 2,5 metres. La volta forma part del canal mil·lenari d'aigua de Montcada i està inclosa al catàleg de patrimoni municipal de la Generalitat també i el pla director del rec Comtal elaborat pels consistoris de Montcada i Barcelona. Amb tot, ja han traslladat aquests fets a l'Agència Catalana de l'Aigua i a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat perquè tirin endavant les mesures que creguin oportunes. També han demanat una reunió a tres bandes entre Ajuntament, la ACA i Agbar.
I no deixem de parlar de patrimoni relacionat amb l'aigua perquè al Berguedà diversos veïns fan un crit d'alerta per l'estat en què es troben les colònies industrials de la comarca. Reclamen als polítics que rescatin aquest patrimoni que ha quedat en l'oblit i facin una aposta clara per mantenir-lo i promocionar-lo.
Amb tot assegurant que és un patrimoni únic al món i que la comarca hi està relacionadíssima. Per aquest motiu diuen que no es pot abandonar i girar l'esquena aquesta realitat. Amb aquest objectiu, ara fa un any va néixer l'Associació de les Colònies de l'Alt Llobregat per protegir aquests 150 anys d'història de les 15 colònies industrials que hi ha en aquest punt de Catalunya. Ara, amb les pròximes eleccions municipals, els veïns que formen part d'aquesta associació han decidit fer un manifest i reclama als partits i als polítics que facin diverses accions per protegir-lo i divulgar-lo. Carme Altarriba, de l'aquesta associació, explica la importància que tenen aquestes colònies per la configuració de la seva comarca.
El Berguedà no s'entendria tal com és ara sense les colònies. Seria segurament una comarca diferent. Per tant, tot aquest fet d'establir-se aquí al peu del riu, que és l'eix vertebrador de tota la comarca i una font d'energia brutal que cal encara reivindicar.
En concret, demanen que es doti a les colònies de serveis necessaris perquè siguin nuclis ben atesos i es facin treballs per mantenir els camins i millorar també les seves comunicacions. A més, reclamen als ajuntaments que els habitatges i indústries d'aquestes colònies no quedin al marge tampoc de les dinàmiques que hi tenen els seus municipis.
I continuem parlant d'aigua. En aquest cas, marxem ara fins a Manresa, on els seus veïns patiran per primera vegada a la història restriccions per utilitzar l'aigua de la séquia que rega els municipis que envolten la capital del Bages. I és que per primer cop s'ha prohibit l'ús del canal per a tots els regants de fora de Manresa.
Malestar, per tant, entre els hortalans de Sant Padó, Sallent, Balsareny i Sant Fruitós de Bages, perquè ja no podran regar amb aquesta aigua els seus horts. Sempre ho han pogut fer, però ara la situació de sequera ha dut a la Junta de la Sèquia a aplicar aquestes restriccions. Ho explica Mita Casas, membre d'aquesta junta.
850 litres segon reduït a 200 litres segon. Està clar, la reducció és molt gran. Per tant, si amb 850 litres hi ha aigua per tothom, amb 200 es fa la proporció i ja es veu que tothom no pot regar. Perquè si sumem el centenar que hi ha a Sant Padó, més la cinquantena que hi pot haver a Sant Fruitós, més l'altra cinquantena que hi pot haver a Sallent, més la trentena de Balsareny, doncs els números crec que són bastant clars per veure que no arriba aigua per tothom.
Els veïns, per la seva banda, critiquen que la mesura és desproporcionada i acusen aquesta junta de la sèquia d'actuar amb mala fe en no deixar que puguin agafar ni una galleda. Amb tot, creuen que és un comportament, diuen, d'una Manresa feudal. Des de la junta de la sèquia, però, asseguren que els hortalans de Manresa són els que estan censats i paguen per tenir accés a aquesta aigua i, en canvi, els de fora de la capital només paguen una sanció que, segons diuen, és anual i simbòlica.
I marxem ara cap a la conca de Barberà, la demarcació de Tarragona, perquè segueix marcant rècords aquesta comarca pel que fa a la recollida selectiva d'escombraries i ja arriba al 77% durant aquest primer trimestre del 2023. Aquesta xifra representa un 2% més de la que es va registrar l'any 2022.
En global s'han recollit gairebé 2,5 tones de residus que inclouen el paper i cartró, el paper comercial, envasos, vidre, rebuig i orgànica. Pel que fa a la recollida de matèria orgànica, ha tingut un percentatge de recuperació del 68,1%. D'altra banda, la recollida selectiva del paper i cartró s'ha reduït a un 10,46% respecte a l'any anterior i la de cartró un 12,76%. Des del Consell Comarcal de la Conca de Barberà també han indicat que el municipi de Barberà de la Conca encapçala la llista de poblacions que se situen per damunt de la mitjana del 77,63%. El segueixen Santa Coloma de Caral, Vilaverd, Vimbodí i Poblet, Sarral, Espluga de Francolí i Montblanc.
I anem ara cap al Montseny, perquè en aquest indret ha nascut una associació que vol impulsar les pastures extensives i prevenir així d'incendis aquest massís. L'han creat tres ajuntaments de la zona amb l'ajut de diversos pagesos.
I es diu Ramats Montseny. Buscarà a partir d'ara fomentar i conservar el sector ramader agrari i la gestió dels boscos del massís del Montseny, especialment a les comarques d'Osona i del Vallès Oriental. Al capdavant hi ha els ajuntaments del Brull, Montseny i Tagamanent. L'alcalde de Brull, Pere Badia, explica per quin motiu és tan important aquest projecte.
És que és crucial pel Montseny. Vull dir, el paisatge que veiem del Montseny, que el Montseny tal com el coneixem, si no som capaços de mantenir aquest teixit de ramaders, bueno, de pastors, el perdrem. Vull dir, aquest paisatge que tenim a nosaltres, el nostre imaginari de com és el Montseny, en pocs anys desapareixerà.
Tot i que hi ha un interès creixent per aquesta pràctica, està en declivi, defensen que aquest model és cabdal per disminuir la seva vulnerabilitat social i ecològica davant aquests incendis que hi pugui haver al massís del Montseny i afavorir també la resiliència d'aquestes adversitats derivades del canvi climàtic.
I acabem avui aquest recorregut local i comarcal a Ponent, perquè la Generalitat segueix lluitant amb totes les mesures possibles per frenar la sobrepoblació de conills que hi ha en aquesta zona. Fins ara fa un balanç positiu de les mesures que han pres, però diuen que encara és massa d'hora per fer una valoració final dels resultats.
El dispositiu es va posar en marxa al febrer i s'afegien a les mesures que ja s'estaven fent. Són mesures com ara la capturació nocturna o col·locació de paranys i donen resposta als danys que s'han registrat a més de 600 finques de les comarques de Lleida. La declaració d'emergència cinegètica té una afectació de 91 hectàrees privades de caça i permetrà, per tant, diverses actuacions fins que no s'assoleixin els objectius que busquen. Els agents rurals han fet des del 17 de gener més d'una seixantena de batudes nocturnes amb pagesos i caçadors, amb un total d'uns 6.500 conills capturats, i continuen actuant amb una mitjana de 6 batudes per setmana amb dos vehicles tot terreny, el Segrià, l'Urgell, el Pla d'Urgell, les Garrigues i la Noguera. Es preveu arribar a les 8 actuacions de caça setmanals.
Gràcies, Pere Dugas. I 32 minuts, obrim bloc esportiu. Parlant de la Lliga de Futbol, perquè la jornada 33 no ha repartit la mateixa sort per a tothom. L'Espanyol s'ha complicat encara més la vida a la Lliga després de caure davant del Sevilla per 3-2, mentre que el Girona ha aconseguit per primera vegada aquesta temporada, Anna, la tercera victòria consecutiva.
Els blanquiblaus continuen a la corda fluixa i cada vegada més la permanència sembla un miracle. Ahir van fer un partit per puntuar, però la segona meitat els va condemnar i van acabar perdent el Sánchez-Pizjuán. Tot i les adversitats, l'entrenador Luis García diu que hi ha equip per seguir lluitant per la permanència.
Seguir creyendo y seguir trabajando. Lo que personalmente siempre me han enseñado, hay que trabajar y hay que luchar hasta el último segundo del último partido, porque creo que todo es posible. Quedan 5, estamos a 3 puntos, hay enfrentamientos o tenemos enfrentamientos directos con rivales que están en esta situación. Hay que seguir creyendo, no podemos tirar la toalla y abandonarnos, porque eso sí que no sirve de nada y aquí dentro no va a pasar.
El Girona, en canvi, ha anat de menys a més en aquesta temporada i han passat de patir per baixar a segona a somiar amb Europa. Els de Mitchell confien, saben que seran un any més d'equip de primera i juguen amb total llibertat. Els blanquivermells sumen 3 punts més i ja en porten 47 aquesta temporada. Ara són setens, per tant, en posició de jugar a la Conference League, però només la podran jugar si el Madrid guanya la Copa del Rei demà contra l'Osasuna o el Sevilla no guanya l'Europa League. El proper partit del Girona serà dissabte, dia 13 de maig, contra la Reial Societat. I el Barça, per la seva banda, sap que només necessita 2 punts per alçar el títol de Lliga i no pateix, això podria passar la setmana que ve. Per cert, que el jove jugador del Barça, Lamine Yamal, de només 15 anys, finalment ha entrat en la convocatòria del Barça Atlètic per disputar el partit contra l'Eldense. L'entrenador Rafa Márquez el podria fer debutar demà a les 5 de la tarda amb el Barça Atlètic, després que ho hagi fet amb el primer equip dissabte passat contra el Betis al Camp Nou.
I la Lliga de Futbol, com us dèiem, fa una aturada aquest cap de setmana perquè demà es juga la final de la Copa del Rei entre el Madrid i l'Osasuna.
Aquesta final es jugarà dissabte a Sevilla, a l'estadi de la Cartuja. Aquesta és la quarta vegada seguida que es juga en aquest escenari. El 2020, la Real Societat es va imposar per 1-0 a l'Atlètic de Bilbao. El Barça va alçar la Copa l'any passat, fa dos anys contra l'Atlètic Club de Bilbao per 4-0, i el Betis ho va fer l'any passat després de guanyar el València als penals. Demà, a les 10 de la nit, l'Osasuna, considerat el rei de les pròrrogues, després de superar les últimes 4 eliminatòries al temps reglamentari, buscarà aixecar la seva primera Copa de la història i el Madrid intentarà col·locar a la seva vitrina la 20a Copa del Rei.
I avui el futbol espanyol està de dol perquè ha mort als 92 anys Arsenio Iglesias, el mític entrenador del Superdeport dels anys 90.
El gallec, conegut com a Bruxo d'Arteixo, va debutar amb la samarreta blanquiblava el 1951 al camp del Barça, a les Corts. Com a futbolista va jugar 238 partits a primera. El 1970 va estrenar-se com a tècnic. Amb el Depor l'any 94 va estar a punt d'aconseguir una lliga, però Jukić va fallar un penal a l'últim minut de l'última jornada. L'any següent, el 95, va guanyar la Copa del Rei, el primer títol de la història del club, i a banda va aconseguir 4 ascensos i va entrenar fins a 7 equips, entre ells l'Hèrcules, on hi va deixar bons records i el van homenatjar l'any passat, i el Madrid. Ara fa 3 anys, el 2020, l'any de la pandèmia, l'Ajuntament de la Corunya el va nomenar fill adoptiu de la ciutat i li va atorgar un carrer.
I deixem de banda el futbol perquè avui arrenca la final a 8 de la Copa del Rei d'handbol. D'aquí una hora el Barça jugarà els quarts de final contra el Torrelavega.
Els blaugrana buscaran passar la primera prova per arribar al títol i ho faran a 3:45 de la tarda. Un Barça amb la Lliga al sac, però que no es fia del format del torneig del CAO perquè considera que els pot jugar una mala passada. Escoltem el tècnic blaugrana, Carlos Ortega.
Yo creo que no seríamos justos si dijéramos que no somos los favoritos. Eso sí es cierto, ¿no? En los títulos domésticos creo que el Barça normalmente es el claro favorito, y a una liga regular más. Pero yo creo que el equipo es consciente de que si hay alguna forma de perder algún título, es este formato, ¿no? Torneo del CAO a un partido, ¿no? Yo creo que el equipo es muy consciente de esto, los otros equipos también, y estamos preparando todo.
A la 1 ha començat el partit entre el Guadalajara i el León, i a les 6, Logroño-Cangas, i a 8:45, Sinfín de Santander-Valladolid. En futbol sala, avui l'Indústria Santa Coloma rep a casa del Pozo Murcia a 8:45 del vespre, partit corresponent a la jornada 28 de la Lliga, i el torn del Barça serà demà, que visita la pista del Cartagena a 7:45.
I encara dos apunts més. El primer en waterpolo, el Sabadell és el primer equip classificat per jugar la final de la Lliga masculina.
Aquesta eliminatòria era el millor de 3 i l'equip de Quim Colet ha superat el Terrassa en els dos primers duels i no se n'ha forçat cap més. El Sabadell ha guanyat 7-15 i continua imbatible a la Lliga, 24 victòries en 24 partits. Ara esperen rivals. Sortirà de l'altra semifinal, que s'ha de disputar avui, el segon partit de la sèrie. L'Atlètic Barceloneta és qui va guanyar el primer assalt i avui jugarà contra el Barcelona a la Nova Escullera a 9:45 amb l'objectiu de rematar la feina. El primer partit va acabar 17-8.
I acabem parlant de tennis perquè avui qui torna és Alcaraz.
El murcià, que avui fa 20 anys, juga a les semifinals del Masters 1000 de Madrid contra el croat Borna Koric. Aquest partit començarà a les 4 de la tarda i cap a les 8 es jugarà l'altra semifinal contra davant de l'alemany Jan-Lennard Struff i el rus Aslan Karatsev.
Gràcies, Anna. Continuem a l'Estel Migdia. Informació cultural. Informació cultural abans d'aquestes estrenes musicals de cada divendres. Olma Giró, bona tarda de nou.
Molt bona tarda, Xavi.
Com us explicàvem al principi d'aquest programa, aquest matí s'ha viscut una imatge inèdita a la plaça de la Catedral de Barcelona. 400 alumnes d'escoles d'aquesta demarcació de Barcelona han ballat per primera vegada la nova versió en sardana del Coti per Coti dels ETS.
És bonica, eh?
I tant. tant, molt bonica.
En aquest cas és una versió de la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, que ha estat l'encarregada d'estrenar la versió arranjada per Xavier Ventosa, una versió que han estat assajant, evidentment, durant molts mesos aquests alumnes, que tenen entre 8 i 10 anys, per cert, per poder fer gala avui de les seves habilitats ballant sardana i fer-ho, a més, amb aquest coti per coti, no? Aquest, una cançó mítica ja dels Etiets. I, de fet, m'agrada molt aquesta reflexió que ha fet el president de la Confederació Sardanista de Catalunya aquest matí, en Xavier Tresserres, perquè diu que no té cap dubte que aquest nou tema, referint-se al coti per coti en sardana, sonarà a llocs on no esperem.
Però el que us puc dir és que segur que els aplecs, aquesta sardana que estrenem ara, segur que es tocarà en molts més llocs que no es pensem, perquè serà la sardana de l'estiu. I, per tant, ja és la cançó de l'estiu, per tant, serà la sardana de l'estiu. I, per tant, jo crec que el jovent això ho veurà i, per tant, s'acostarà als aplecs a ballar. De fet, n'hi ha molts que passen per les ballades i estan demanant a veure on te'n poden aprendre.
Home, quina bona notícia!
Veiem si sona també el Tot Sardana. A Tot Sardana, el Gerard Carrión també hauria de punxar el coti per coti.
No, més enllà d'això, molt bona notícia, no?, que el jovent s'estigui apropant a les sardanes. I, a més, bueno, ja veurem si acaba sent la sardana de l'estiu i la cançó de l'estiu. En aquest cas, de fet, alguns mestres d'avui d'aquests alumnes parlaven del fenomen coti per coti i donaven les gràcies a cara als alumnes on s'interessi tant per la sardana. Ho celebrem.
I tant, sempre. Vinga, sense mores de la capital catalana, aquest dissabte al barri del Poble Nou, es vestirà de gala amb una nova edició del Poble Nou Open Day, un any més, i ja en van 11 a l'associació Poble Nou Urban District, la que es considera de la comunitat creativa més gran que hi ha a Barcelona. Ha programat fins a una seixantena d'activitats culturals. L'organització, atenció, espera acollir més de 20.000 persones.
Déu-n'hi-do, de fet, des de les 12 del migdia i fins a les 10 de la nit, és a dir, en unes quantes hores de marge podreu gaudir
de
tot...
De marge.
Podreu gaudir de tots els espais de creació que hi ha al barri, per dins i per fora. Hi haurà portes obertes a galeries i centres d'art, també visites a escoles de disseny i d'animació, mostres de curtmetratge, showrooms de mobles, objectes de disseny i roba, espais gastronòmics, tallers i conferències. Trobareu de tot.
I més propostes culturals, les que us expliquem avui a l'Estem Migdia, perquè 9 municipis de les comarques gironines han decidit que ja n'hi havia prou de no trobar festival amb propostes que anessin més enllà de les que ja estaven consolidades i, per tant, han decidit unir-se i muntar el seu propi festival d'art alternatiu que ajudi a captar nous talents.
I saps com es diu aquest festival?
No en tinc ni idea.
Això al poble no li agradarà. Clar, si veiéssim el rètol amb els nostres ulls, veuríeu que el nou està tatxat, per tant, és un "això al poble li agradarà". Així que comptarà aquest festival amb espectacles de teatre, de dansa i d'arts visuals. I si us pregunteu a on el podreu veure, doncs a Olot, a Porqueres, Banyoles, Girona, Celrà, Lloret de Mar, La Jonquera i, finalment, Figueres. I es farà el cap de setmana de l'1 al 4 de juliol, és a dir, 1, 2, 3, 4.
A Figueres, sobretot, ara en saben molt d'art urbà.
Sí, de les escombraries.
Amb la vaga de
no?
Brosses que parlàvem allà a l'Estel Migdia.
Exacte. I l'objectiu... i per cert, fan un abonament total, és a dir, un abonament per tots els dies perquè pugueu anar a veure totes les propostes, perquè així doncs no us en perdeu cap. De fet, ho explica el tècnic de l'Ajuntament de Porqueres, Galderic Sant Martí.
Per facilitar totes aquelles persones que vulguin viure aquesta experiència immersiva de cap de setmana i aquest recorregut per les comarques gironines, que estarà disponible a una pàgina web que tenim molt xula, que en pocs minuts estarà disponible per tothom, i allà es poden comprar els abonaments i totes les entrades de tots els espectacles.
Aquest abonament tindrà un preu de 50 euros i es podrà, de fet, ja es pot comprar a través de la pàgina web del festival.
Doncs vinga, abans que s'acabin, ja ho sabeu, compreu aquests abonaments pel festival. Això al poble no li agradarà. Posem la mirada ara on va la província de Lleida, un poble rural. L'Espenell és tot un referent de l'art rural des de fa una pila d'anys. Des d'avui i fins diumenge se celebra el Gargar, que és el Festival de Murals i Art Rural. El magazín de Ràdio Estel aquest matí ha pogut parlar amb el seu director, Jordi Solsona, i des dels micròfons d'aquesta casa deixaven atenció a aquest missatge. Pareu l'orella.
Aquí ha passat molts polítics i ens encanta que vinguin, que es facin fotos i això, ens encanta, però també al final han de buscar parlar. No pot ser que nosaltres, no sé, no pot ser que no tinguem ajuda de la Diputació de Lleida, no pot ser que... Hi ha coses que han de canviar a poc a poc. Però sí que és veritat que, per exemple, doncs això, jo, la Diputació de Lleida, la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal, doncs realment no hi ha una subvenció, no ens ajuden econòmicament, i això és la realitat.
Doncs ja l'heu escoltat. Tot i que no hi hagi molta ajuda, el Gargar ha pogut tirar endavant i porta ja uns anys creixent. I a part de veure artistes nacionals i internacionals, omplen del seu art murs i parets del Penelles, també hi ha música en directe i tallers, que la majoria d'aquests estan vinculats amb l'art i amb la creació. Pel que fa a la música, aquest any podreu escoltar, atenció, perquè déu-n'hi-do, eh? Line 4, Inuits, Black Samurai, Don Hernardo, fills del senyor president, Dani Shaolin, Crida, Berrianza, The Plutters, Claire and the Noise, Maresma, Roots Sound System, La Cirquiastra, Duo Cardoner, Tipis, Desplanta, Ponen Roots, Omniria i La Cachibanda. Digue'm de res perquè me'ls he quedat tots jo els noms, no fos cas. En resum, que és un cartell...
Em sap greu, però he de dir que no en conec cap.
Perquè és ara emergent, home, i d'allà s'ha de donar sempre un tret de sortir de tot aquest talent. I en resum, doncs això, que podeu trobar un cartell per tots els gustos i per tots els públics. I a banda, aquesta proposta és molt xula. El festival també organitza diversos concerts en viu i ho fa a l'Església de Penelles. El dissabte hi podreu escoltar el recital de piano de Laura Gual i David Prades i l'endemà, diumenge, la Saxonara i el Jazzmate.
Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana tothom cap a aquest municipi de Lleida amb aquest festival de murals i art urbà i art rural, el Gargar, que es fa en aquest municipi de Penelles. I mira, més festivals a Sitges, en aquest cas el Garraf, una de les millors comarques de Catalunya, si no la millor, ja està tot preparat per celebrar aquest cap de setmana una nova edició del festival itinerant límbic. Aquesta tarda es dona el tret de sortida d'un festival que ja és tota una cita pels amants de la cultura catalana. Entre els plats forts del cap de setmana hi ha les actuacions musicals de Lil Dami, de Desousa, dels The Tietz o també del cantant d'Eufòria, Triquell.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
Ens vam retrobar.
El teu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Se'ls va fer tard.
Se'ns va fer tard.
I és que avui i demà dissabte podreu gaudir a Sitges de música en directe, també de teatre, de circ, d'humor i de poesies, amb propostes que combinen també els nous formats i noves disciplines.
I ho podreu fer amb una programació que inclou artistes de renom com Marc Serrazio i Sherman. També, pels amants del podcast, hi haurà el Tardeo de Ràdio Primavera Sound, on Andrea Gómez en conversa amb els músics Quim Carandé, que és de la Ludwig Band, Clara Peia i Gran Volum, i pel que fa a la música, hi destaquem noms de gran volada com Lil Dami, Triquei, que l'escoltem amb la versió d'aquest Jean-Luc, de Sousa, Marina Herlop i Renaldo Anclara. A més a més, el... Què ha passat?
No, no, no.
A més, el festival incorpora també el talent i teixit sitgetà amb una proposta a càrrec de Les Veïnes, que és una companyia local que farà una lectura de Sitges en clau d'humor. També participarà el Ball de Gitanes de l'Agrupació de Balls Populars de Sitges. És a dir, cap de setmana farcit de cultura popular en aquest municipi del que no és la millor comarca de Catalunya.
Això sí, un avís, si hi aneu, no hi aneu amb l'R2 Sud, perquè és possible que no hi arribeu fins a Sitges, al Festival Límbic, que comença avui i que s'allargarà durant tot el cap de setmana. I acabem amb una altra proposta musical.
Bé, aquesta notícia, Olma, avui que és l'aniversari d'en Pol Marçà, que és el correcte presentador del matí a Ràdio Estel, és un guinyo-guinyo que diríem a l'aniversari d'en Pol, perquè és una notícia que li agrada moltíssim, és com a fan d'en Bruce Springsteen.
És d'un artista que no en vam parlar durant la setmana passada i, per tant, en parlem avui, perquè tots aquells que veuen els concerts de Bruce Springsteen, que va fer a Barcelona, i encara teniu ressaca emocional, i per tots aquells que no hi vau poder anar i voleu saber com va sonar l'Estadi Olímpic durant les dues nits de rock, Bruce Springsteen ha posat a la venda dos àlbums amb la gravació en directe d'aquests concerts.
Avui, divendres, ha sortit a la venda el directe del concert del dia 30 d'abril, del diumenge, i el del dia 28 està disponible des del dimecres. El del dia 30, però, hi apareixen algunes cançons més, com són My Love Will Not Let You Down, Johnny 99 i Ramrod, en lloc de Candy Room i Human Touch. En total, 29 cançons que el Boss, als seus 73 anys, va tocar sense parar ni un minut durant les 2 hores i 59 minuts que va durar el show. Déu-n'hi-do. Sí. La caràtula dels discos també s'ha de dir que és diferent a la del concert del dia 28. Si et veu Bruce Springsteen acompanyat del guitarrista i el saxo de la seva estimada i Street Band, i a la caràtula del dia 30 s'hi veu una fotografia, en aquest cas de l'assaig final amb l'estadi olímpic buit, com a mostra que era un assaig. I el cantant no només s'ha dedicat a posar a la venda l'àudio dels dos recitals a la capital catalana, sinó que també n'hi podeu trobar dels concerts que ha anat fent durant la seva gira pels Estats Units. I si esteu interessats per aconseguir aquests discos, ho podeu fer a través de la pàgina web de Bruce Springsteen, i que sapigueu que el preu en euros és de 13,60.
Doncs ja sabeu, tots els fans d'aquest artista, correu a comprar aquest disc dels directes que va fer a Barcelona el cap de setmana passat. Olma, gràcies, bon cap de setmana.
Molt bon cap de setmana, ens veiem
dilluns. Ens retrobem dilluns. Va, tanquem el programa, com cada divendres, amb les estrenes musicals que ens porta la Mercè Montero. Final de setmana, això vol dir que toca repassar estrenes musicals que arriben avui. Mercè Montero, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui, ho escoltàvem a la portada, treuen disc, esperadíssim, els Stay Homes.
Jo no vull fer-te una cançó d'amor, que jo l'únic que vull és fer-te petons.
Petons, 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 petons.
Fer-te petons.
Petons, 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 petons.
El trio de músics que vam conèixer durant la pandèmia composant cançons és un terrat de Barcelona, passa pàgina d'aquella època i publica el seu segon disc, Homes, que no sembla que sigui el segon, de fet, perquè porten més de 70 cançons composades, però sí, és el segon, i trobem 14 cançons on canten en anglès, castellà i català, com aquest Petons. Stay Homes són tres: Ray Benet, Klaus Stroink i Guillem Bultó. Per tant, els gustos musicals són inacabables. No només tres, sinó encara més, perquè en tenen un munt. Per tant, hi trobem un munt d'estils, ritmes i gèneres diferents en aquest disc, com en un altre de ben diferent, que és aquesta, no apta per dislèxics, que es diu Raid Blanner. Per cert, que en aquest disc, Stay Homes, volen potenciar que el comprem en físic.
Això m'ha agradat molt. Ho he escoltat aquest matí i m'ha agradat molt.
Hi ha una cançó, la 14a, que no trobem a cap plataforma digital, que és una cançó en català, es diu La platja, i la fan en col·laboració d'un dels grups catalans del moment. En aquest programa ja els hem anomenat quatre vegades, els sentíem fa uns instants amb l'arranjament de la copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, Els Tiets, i de fet aquesta cançó és l'única col·laboració que tenen al disc. Estic homes acostumats a veure'ls col·laborant amb un munt d'artistes. Doncs aquesta vegada, Els Tiets i prou, aposten 100% per la seva marca. Així que si volem sentir aquesta fusió amb Els Tiets, tenim dues opcions. Una, que és comprar el disc en físic, o l'altra, esperar a l'estiu, que finalment sí que publicaran la cançó a tot arreu. Per cert, que el grup no oblida els seus orígens, perquè així és com acaben el seu segon disc. Com van començar?
Deixant els Stay Homes enrere, una col·laboració que sí que podem escoltar avui és la de Miki Núñez i Carlos Sandnes.
Se ve que hemos tenido suerte, suerte de conocerte, suerte de haber venido, suerte de oír tu voz entre tanto ruido, suerte tan diferente, suerte dando sentido, suerte de haber cruzado tu mundo y el mío.
És aquest Suerte, una cançó que plasma l'agraïment d'haver conegut algú que val la pena i que uneix dues veus ben diferents. Jo no hauria pensat mai que escoltaríem en una mateixa cançó la veu de Miki Núñez amb la de Carlos Sandnes, perquè Miki Núñez és tot festa i tot explosió, i en canvi Carlos Sandnes ens porta en registres més relaxats. De totes formes, ens encanta, és un tema que el conductor del talent show d'Eufòria inclourà al seu proper disc, que està preparant i que sortirà el 9 de juny.
I avui també es publica un disc que farà les delícies dels més nostàlgics. Grans, eh? Els grans...
Els grans Andy Lucas, que tornen
publicant... Que jo sempre
publicant...
els he confós, amb els dos.
Sí, no és com Mortadelo i Filemón, Epi Blas, Timón i Pumba, aquestes coses que passen.
T'ensenyen una foto i no saps distingir qui és un i qui és l'altre.
Doncs publiquen una recopilació de les seves millors cançons, 20 anys en 20 canciones, un títol que no enganya, el motiu és celebrar que fa 20 anys que trepitgen escenaris, i per commemorar aquest aniversari reversionen algunes de les seves cançons més mítiques. Ara l'estem sentint, aquest Son de Amores, a la qual li han tret la pols i l'han tornat més pop, l'han barnissat amb aquesta nova sintonia. També s'acompanyen de grans companys de professions en aquest disc, com l'Erika, los Rebujitos o Alex Ubago.
Va, i Andy Lucas al marge, tornant a casa nostra, avui també és un gran dia per al cantant Nil Moliner. Línia, també.
Sí, i déu-n'hi-do, aquesta vegada es posa èpic perquè el de Sant Feliu de Llobregat publica un EP de 5 cançons, d'entre les quals hi trobem aquest Mi Bandera, que és un tema que ell ha reconegut a xarxes socials que li feia una mica de vergonya publicar, perquè va dedicat a totes aquelles persones que alguna vegada ens han servit de refugis, de fet, en paraules textuals d'ell, aquelles persones que algun dia van ser el nostre lloc i la nostra bandera. Un tema molt íntim, on hi sentim també lletres i versos que fan referència a experiències personals del cantant, però no tot en aquest EP té aquest deix de melancolia. Sense anar més lluny, hi trobem una que veu de la ranxera i que fa amb l'artista colombiana Pitizion. És Súbeme el volumen.
Y ahora con dinero y un poco de fama vienes arrastrándote que yo soy tu amor.
M'agrada aquesta cançó, aquesta col·laboració de Daniel Moliner. I avui qui també publica disc a banda de Daniel Moliner és Efecto Pasillo.
Te regalo una canción bonita, de esas que te hacen cosquillitas. No es una canción de amor cualquiera, es una invitación pa' que me quieras. En el callejón de la esquinita, yo te dejaré la letra escrita. No preciso que me digas nada, es solo despertarme en tu mirada.
Aquests canaris que es van fer coneguts arreu, en pan i mantequilla.
Això t'anava a dir, crec que, o sigui, que són els d'aquest hit, però no sabia que havien fet res més després d'aquesta cançó.
Doncs sí, publiquen nou disc.
Pensava que eren d'aquests, One Hit Wonder, no?
Sí, a veure, és cert que no han aconseguit tenir el ressò que van tenir en Pan i Mantequilla, però el que tenen és una positivitat a sobre impressionant. De fet, aquest Los Reyes del Mambo, que és el disc que publiquen, està ple de ritmes llatins, pop, funk i rock, sota aquest denominador comú, cançons alegres i vitals, que per cert presentaran en directe amb 3 concerts exclusius que els portaran per Barcelona, Madrid i les Palmes de Gran Canària, i podrem sentir cançons com aquesta que sentim de fons, que és una canció bonita.
Va, més estrenes musicals d'avui divendres. Qui també treu un nou disc és la banda madrilenya Lala Love You.
Després de treure diversos senzills per anar fent boca d'aquestes noves cançons, avui publiquen el que és el seu quart disc, aprofitant per ser aquest moment tan dolç que els ha situat a ser una de les bandes de pop espanyol del moment, gràcies a temes com El fin del mundo, de fet aquí n'hem parlat alguna vegada, i aquesta que sentim és La canción del verano, una bona carta de presentació d'aquest treball que porta per títol Blockbuster. Són cançons que conviden a cantar-les a ple pulmó ara que arriba el bon temps i que ens transporten a la banda sonora dels 90, dels 2000, i on hi trobarem col·laboracions d'artistes com Soleá Morente, René o De La Porte.
Dos galàxies en un viaje espacial a nostre...
per tant, per tancar el programa d'avui, per tant, encara hi ha el cap de setmana, una última estrena.
Nadando contigo no me falta el aire. Podría llegar hasta el fondo del mar.
El fins ara cantant del grup Sea Guardian, Adriano Galante, debuta en solitari amb el disc Toda una alegria, un disc que presentarà en res menys d'una hora aquí als micròfons de Ràdio Estel, a la Caravana, i que arriba farcit de col·laboracions de luxe, com les de Judith Niederman, Sílvia Pérez Cruz o Raúl Refri. Per tant, si algú li ve de gust escoltar-lo, en directe, en uns instants.
En uns instants, aquí a la Caravana. Gràcies, Mercè, bon cap de setmana.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. I a tots vostès també ens retrobem dilluns a les dues. Ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius de Ràdio Estel. Ara, ho dèiem, fins les 6. Joan Trias i la Caravana, bon cap de setmana.